Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 15. Bastió inexpugnable. Un mes després, 19 de setembre de 1639, Salses, Principat de Catalunya. El castell de Salses era el límit més septentrional del Principat. Situat al nord de la plana del Rosselló i entre el massís de les Corberes i l'estany de l'Eucata, era lloc de pas obligat per passar a la frontera i, per tant, punt estratègic important des de temps medievals. Com a conseqüència, el castell era una fortalesa militar sense parangó, que s'havia forjat en el transcurs dels segles per defensar la frontera catalana enfront les antigues i permanents ànsies franceses d'apropiar-se de tot el Rosselló. Les gestes dels comtes de Barcelona deien ja al 1173 que el Principat de Catalunya era tota la terra que anava des de Salses fins a Tortosa i Lleida, definint des d'antic els límits geogràfics del país. Però els francesos, entossudits a aconseguir que la frontera francesa coincidís amb la frontera natural dels Pirineus, havien envaït els comtats de Rosselló i Cerdanya en nombroses ocasions, sumint aquella part del territori en un estat quasi permanent de guerra durant molt de temps. Així, arribat al segle XVI i per evitar que aquella terra continués sent violada, Ferran el Catòlic va decidir reformar el vell castell medieval de Salses per convertir-lo en la més imponent fortalesa militar del planeta, un bastió inexpugnable. El resultat va ser una fortificació rectangular de 115 metres de llargada per 90 d'ample, protegit per tres muralles concèntriques de 6 metres de gruix, amb baluards per l'artilleria i un fossat de 15 metres d'amplada i 7 de profunditat. Tanmateix, la magna fortalesa havia reduït els seus efectius feia uns mesos per ordre de la cort de Madrid, fins a deixar-la només amb mig miler d'homes. Com a conseqüència, davant l'oportunitat, els francesos no es van poder resistir a envair-la. A principis de juliol es van presentar amb 15.000 infants i 4.000 cavalls, a les ordres del príncep de Condé, per ocupar la fortalesa, que va caure a les seves mans amb tan sols uns dies de setge. La presa de Salses per part dels francesos havia commocionat el país, sobretot els diputats de la Generalitat, ja que feia molt temps que anaven al darrere seu per aconseguir un acord militar amb França. Durant tota la primavera anterior, Ramon de Guimerà havia mantingut diverses reunions secretes amb oficials francesos, però aquests mai havien mostrat cap mena d'interès en les peticions de la Generalitat. Així doncs, quan el mes de juliol l'exèrcit francès va prendre el castell de Salses, totes les esperances de Claris i Tamarit es van veure truncades, ja que no només era impossible l'acord amb França, sinó que la major part del poble ras, en veure una invasió estrangera, havia cridat a les armes per la legítima defensa de la terra i la Generalitat no va tenir més remei que acceptar que no tenia els suports necessaris per assolir el trencament amb la monarquia hispànica i es va veure amb l'obligació moral de presentar batalla als francesos. Els dirigents cadells, sumits en la tristesa, en veure impossibilitat el seu somni, van haver d'aguantar, a més, que Olivares afirmés que la pèrdua del Rosselló havia estat a causa de la desídia dels catalans respecte a la guerra. Aquesta afirmació, que Olivares havia repetit per la cort fins a l'extenuació, havia convençut el rei per decretar un nou impost de 50.000 lliures per a fortificacions militars, que, sumat a la sanció del contraband i la situació financera de la Generalitat, impossibilitaven que el govern del país pogués pagar un exèrcit, fet que Olivares esperava amb gran ànsia per poder acusar així a la Generalitat de desobediència. Malgrat tot, encara que la situació econòmica de la Diputació del General era pèssima i la carestia s'estava acarnissant amb gran duresa sobre les terres catalanes, la Generalitat va fer un esforç titànic durant tot l'estiu per reclutar lleves amb l'objectiu de la reconquesta. Olivares, denunciant llavors que la Generalitat no estava reclutant prou homes, ja que segons els seus càlculs l'exèrcit francès sumava uns 16.000 efectius, va donar llicència al virrei Santa Coloma per ometre les constitucions i voltar amb els magistrats de l'audiència per tots els pobles i viles del Principat amb l'objectiu d'augmentar les lleves i contribucions sota amenaça, fet que va fer engreixar els efectius catalans fins als 18.000 homes. En un temps rècord, es va alçar un exèrcit català format en la seva majoria per jornalers desnodrits i homes de baixa condició que integraven 5 terços i 6 companyies de cavalleries, a qui es pagava una soldada de 4 sous per dia. Però, a més, la invasió francesa va servir de perfecta excusa a Olivares per l'enviament d'un exèrcit de 10.000 homes, integrat per 6.000 homes dels terços i una companyia de cavalleria hispànica de 4.000 homes, que més que venia a defensar el territori, es preparaven per ocupar-lo. Quan l'exèrcit català i l'hispànic van convergir a la vila de Figueres a finals d'agost, El contrast entre els dos exèrcits era més que evident. El català, format per homes poc acostumats a la guerra, es constituïa per persones més familiaritzades amb la falç i l'aixada que no amb les piques i l'arcabús. Vestien casulles desgastades i brutes i es tractava d'homes escanyolits, dèbils i avesats a la fam. Per contra, l'exèrcit hispànic estava format per mercenaris que havien dedicat la seva vida a la guerra, amb una llarga experiència amb les armes a les seves espatlles, vestits amb pulcres uniformes, alts, vigorosos, corpulents i habituats a menjar fins a fartar-se. En la seva majoria estava format per castellans, seguit per napolitans, valots i irlandesos que seguien a les ordres de Felip IV des de la creació de la Lliga Catòlica en la guerra contra els protestants, conformant així un autèntic exèrcit internacional amb un gran coneixement en el camp militar. A Figueres, els dos exèrcits es van unir. Van desfilar per davant del capità general del Principat, Don Dalmau de Caral, i es van dirigir vers el Rosselló per presentar batalla als 16.000 francesos. Després d'un llarg camí marxant al nord de Figueres, els dos exèrcits havien arribat a les portes del castell de Salses exhaustos i amb importants baixes, sobretot en la part catalana. Durant tot el trajecte havien patit una forta i prolongada pluja que havia fet estralls entre la gent. Molts van morir de simples constipats i alguns, bastants, havien desertat durant el camí. De Figueres a Salses, l'exèrcit hispànic havia perdut el 5% dels seus homes i el català el 23%. Per conseqüent, dels 28.000 homes en quedaven només 23.360. Per si no fos suficient, havia sorgit un brot de pesta entre les files i hi havia uns 230 homes malalts. Arribant a les proximitats de Salses, però, el virrei va observar que gran part dels efectius francesos ja no es trobaven allà i que no hi havia un exèrcit envoltant la fortalesa, sinó que únicament quedava un regiment aquarterat dins el castell. Veient el panorama, entenent que els francesos estaven en inferioritat numèrica, Dalmau de Caral va decidir assetjar el castell de Salses. El virrei va calcular que al castell no hi podien haver més de 2.000 homes i, per tant, va creure que no seria una empresa difícil. Ja davant del castell, sobre un imponent cavall blanc andalús, Dalmau de Caral vestia amb les insígnies de capitán general, amb extrema pulcritud, mirant endavant amb el cap ben alt, amb un posat de dignitat típic de la seva condició aristocràtica, mentre darrere seu un gran estendard vermell amb el lleó daurat rampant apunyalat dels Caral onejava el ritme del vent. Amb un senzill moviment de mans, el virrei va ordenar als seus oficials que l'exèrcit rodegés el castell, de tal manera que es van conformar 10 contingents d'infanteria rodejant l'edifici, amb canons, catapultes i altres peces d'artilleria entre contingent i contingent. L'objectiu del virrei era crear una línia de circumval·lació per atacar la fortificació des de tots els angles, obligant els 2.000 francesos a una defensa per tots els flancs que els desgastés, fins a poder entrar al castell. Si aquest objectiu no s'aconseguia, el fet de tenir el castell rodejat impediria que arribessin subministraments des de l'exterior i, per tant, quan la fam o la set es fes present, els francesos es rendirien. En aquell moment, Dalmau mirava el seu exèrcit amb petulància i àrees de grandesa, mentre per dins pensava que, de tots els homes allà congregats, ell era el millor de tots sense cap mena de dubte. Se sentia clarament superior en creure que Déu l'havia escollit per dur a cap una missió transcendental. Mirava els homes de les primeres files i pensava: «Pobres imbècils miserables!». Després d'estar quasi mitja hora esperant si s'alçava la bandera blanca des del castell, el virrei va ordenar començar el setge amb l'ús dels canons i les catapultes. Entre contingent i contingent s'obria un llarg passadís on hi havia instal·lats els canons i les catapultes. Amb els canons ja carregats, el virrei va donar ordre de carregar les catapultes. Mentrestant, entre el gruix de l'exèrcit, a les primeres files del terç de la Generalitat, Joan Balcells, l'hereu de Cala Viuda, resava per salvar la vida, mort de por i desitjant amb totes les seves forces que els francesos es rendissin. L'hereu Joan havia estat reclutat el mes d'agost per l'Audiència i havia estat integrat en el terç de la Generalitat. Tot i que en un primer moment a l'hereu Joan no li havia passat pel cap anar a la campanya de Salses, s'hi va veure forçat, no només per les amenaces dels jutges de l'Audiència, sinó perquè la situació econòmica a Cala Viuda era insostenible i feia setmanes que passaven gana. Així, amb els 4 sous per dia, podria aconseguir alguna cosa per la seva família i intentar sortir d'aquell forat. No és que la situació hagués canviat molt respecte a anys passats, però en Llorenç i en Magí feia mesos que no paraven per casa i, en conseqüència, no comptaven amb els seus sous per al sosteniment familiar, així que l'hereu no va tenir més remei. Joan Balcells, flanquejat al seu costat per dos espilencs més, va treure's un ninot de la butxaca per olorar-lo i asserenar-se. Estava mort de por. El ninotet li havia fet el seu fill, Agustí, i estava fet amb plantes seques de safrà. L'hereu se l'acostava al nas i l'olorava profundament amb els ulls tancats. Per un instant, li semblava que tornava a ser a les piles, assecant el safrà de la collita sobre la taula, davant la xemeneia, amb el padrí Joan, la padrina Coloma, la seva dona Caterina i els seus fills. «Els francesos no es rendiran», va dir l'hereu de Cal Calvet de les piles, fent tornar l'hereu a la realitat. «No ho crec», va contestar-li Joan. De sobte, es va sentir diversos homes movent-se entre el passadís de l'esquerra i la dreta. Joan i els espilencs van mirar darrere, a la dreta, i van veure diversos soldats arrossegant un home moribund que no es mantenia en peu. Van mirar a l'esquerra i van veure la mateixa imatge. «Què fan amb aquests pobres homes? Són els malalts de pesta?», va preguntar Joan, sorprès. Els soldats van arrossegar els homes fins a les catapultes i es van parar davant. «Però estan vius? No pretendran», va dir l'hereu Joan. Els soldats van lligar els homes de peus i mans i els van col·locar sobre les catapultes, amb una pedra a sobre perquè no es poguessin moure. Immediatament després, van alçar un petit estendard en direcció a la posició del virrei. Quan Dalmau va tenir constància visual que les 10 catapultes que rodejaven el castell estaven carregades, va mirar l'home que tenia al costat i li va dir: «Artilleria!». L'home del costat del virrei va assentir i va moure el braç en direcció a un oficial. Aquest va alçar un estendard i al moment es va sentir una corneta. Pocs instants després es va escoltar un assordidor estrèpit produït per l'explosió de 10 immensos canons. Joan va fer un bot espantat i va mirar endavant. Les canonades van impactar contra la paret de les muralles sense trencar ni una sola pedra, mantenint-se totalment intactes, tret d'una que havia impactat en un baluard i n'havia enfonsat la part superior. Uns segons després, quan el fum de la pólvora impregnava d'olor tot el contingent, es va escoltar un altre toc de corneta i Joan va veure horroritzat com diversos homes volaven pel cel, giravoltant sobre si mateixos, amb les extremitats totalment desencaixades, fins que alguns d'ells van caure dins el castell i altres van impactar contra la paret de la muralla, tacant-la de sang i descendint per la paret fins a caure en el fossat. Just en aquell moment, Joan no va poder contenir-se i va vomitar. El virrei, observant des de la distància, va veure com dels 10 homes catapultats, 6 havien caigut dins el castell, mentre que 4 havien impactat contra les muralles. Dalmau va somriure. La pesta aviat afectaria els francesos. Joan, incorporat després de vomitar, va mirar endavant i la por el va envair al moment. Amb els ulls completament oberts i les pupil·les dilatades, va sentir com el seu cor bategava cada cop amb més força, mentre mirava horroritzat cap als baluards del castell, observant amb angoixa com sortien uns grans canons d'entre les parets i apuntaven directament cap a la seva posició. De sobte, Francesc de Tamarit, el diputat militar de la Generalitat, sobre un cavall que s'havia avançat davant el batalló, es va adreçar als homes d'aquell contingent i els va dir: «No patiu, nosaltres també tenim canons». Joan, mirant un baluard, va veure sortir fum de la boca del canó i un instant després un fort soroll. En un tancar i obrir d'ulls, va veure com el projectil s'acostava a una velocitat inimaginable i com impactava just sobre el cap del cavall de Tamarit, arrencant-lo de soc arrel. El cap del cavall va impactar al seu torn contra els homes del costat de Joan, que van caure a terra, inconscients i sagnant. El diputat Tamarit havia caigut a terra i tenia tot el pes del cavall a sobre seu. Joan es va acostar per ajudar-lo i va observar que Tamarit havia perdut un dit amb la sotregada de les regnes i l'arrencada del cap del cavall. Mentrestant, un gran raig de sang sortia a doll pel coll del cavall, tacant a Joan i els homes de les primeres files. Quan va poder treure a Tamarit de sota el cavall i es va posar dempeus, va veure un dels seus companys de les piles dret, mirant els homes caiguts. Tremolava sencer, li costava respirar i suava. Suava molt. De sobte, es va sentir un altre estrèpit. L'home va mirar Joan i, instantàniament, Joan va veure com el projectil impactava directament al ventre del seu company espilenc, esquarterant-lo en un instant i projectant trossos de budell i carn en un radi de 50 metres. Joan va caure de genolls i va tenir la necessitat vital de persignar-se tot mirant al cel. Va baixar la vista i va veure com molts dels homes de les primeres files marxaven corrents, espantats. Al moment, va tenir l'impuls d'aixecar-se i fer el mateix, però a la distància va observar com els homes dels terços hispànics disparaven els desertors amb l'arcabús. «Matad a los cobardes!», deien els homes dels terços hispànics. Al moment es va sentir una altra explosió, però més propera. Joan es va cobrir en un acte reflex i, passat un moment, es va incorporar i va mirar endavant. En aquesta ocasió, havia desparat un canó hispànic i havia obert una bretxa a la muralla. Desorientat, va veure com els homes del terç del general començaven a córrer. Es va girar un moment i va veure com Tamarit l'agafava del braç i li deia «A carn! A carn!». Sense pensar-ho, Joan es va posar a córrer en direcció a la muralla, mirant endavant i intentant esquivar els trets que els francesos disparaven. Just davant la bretxa, els homes s'apilotaven quasi sense poder moure's, intentant entrar, mentre els francesos disparaven des dels baluards per evitar l'entrada. Joan, quasi sense poder moure's per la pressió dels altres homes, va girar el cap a un costat i es va trobar una grata sorpresa. «Joan, què fas aquí?», va dir-li un home, mirant-lo. «Llorenç? Magí?», va dir Joan amb un somriure. Allà, enmig de la batalla, l'hereu Joan s'abraçava emocionat amb el seu germà Llorenç i el seu cunyat Magí. Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.